Fins la propera setmana. Adeu, amics.
No et quedis a casa. Produït, editat i presentat per Gabriel Fleta.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, els parla Albert Sabater. El Tsunami Democràtic ha convocat oficialment aquest divendres una jornada de mobilització pel Barça-Madrid, que es disputarà al Camp Nou el pròxim 18 de desembre. A través d'un comunicat emès a les seves xarxes socials i a l'app mòbil, l'organització ha convidat a tota la ciutadania a reservar-se la data i anar a la ciutat de Barcelona. Tot i que es desconeix quina serà l'acció del Tsunami i si fins i tot l'objectiu d'aquesta és impedir que celebri el partit, l'organització ha aclarit que empresos, exiliats, sense autodeterminació ni plenitud de drets fonamentals, no hi ha normalitat i que el dia 18 el clàssic el jugarà tothom. Ja fa unes setmanes l'organització va demanar la implicació al Futbol Club Barcelona i al Real Madrid per fer una crida al diàleg. Normalitzada la situació als nuclis urbans i carreteres dels municipis afectats pels aiguats de l'octubre, segons el delegat del govern a Lleida, Ramon Ferrer. Ferrer ha afirmat que també que es declararà aquests territoris com a zona greument afectada per una incidència de protecció civil. UAU Lleida Ràdio, Adriana Fort.
Ho ha manifestat aquest divendres en el marc d'una reunió de seguiment que s'ha dut a terme a Lleida amb diferents institucions del territori. L'escoltem.
D'aquí un temps, la subdelegació del govern i el govern d'Espanya declararan, segons ens ha informat el subdelegat, declararan aquests territoris com a zona greument afectada per una incidència de protecció civil, i això suposarà que tant els ajuntaments com la Diputació i altres ens locals puguin demanar, a l'empara de la convocatòria que es farà, també subvencions i ajuts per pal·liar els danys.
Els ajuts que es demanen a institucions com la subdelegació del govern espanyol podrien arribar en 6 mesos, mentre que a través d'assegurances es pot cobrar abans. Partint de la base que encara queda molt per fer i que es tracta d'un procés llarg, es continua treballant per fer una avaluació acurada dels danys econòmics que aquestes inundacions van suposar per al territori de Ponent. En el cas del que han de portar els ajuntaments, els danys econòmics ascendeixen als 5,1 milions d'euros.
I el Teatre Auditori de Sant Cugat del Vallès acull avui divendres, a partir de 8:45 del vespre, un espectacle pictòric i musical a càrrec de Lluís Ribas i Mònica Green per recaptar fons per lluitar contra la polio. L'artista Florestà pintarà un quadre en directe que es podrà seguir a través d'una pantalla gegant amb l'acompanyament musical de Green, una experiència que Ribas ja va explorar al Reial Cercle Artístic de Barcelona. Cugat Mèdia, Marc Castro.
Bona tarda. Es tracta de l'activitat anual que Ribas fa amb el Rotary Club, coorganitzador de l'esdeveniment que forma part del projecte Art Solidari. D'aquesta col·laboració n'ha sortit fins ara més de 87.000 vacunes per erradicar la polio, una malaltia que Ribas va patir amb 18 mesos de vida. En aquesta ocasió també compta amb l'ajuda de Green, que enguany ha celebrat 30 anys damunt dels escenaris amb la gira de Project Soul, un espectacle en homenatge a les divas del soul, el jazz, l'R&B i el Motown. Green ha explicat a Cugat Media que no s'ho va pensar quan li van proposar participar en l'espectacle, tant per l'experiència artística com pel vessant solidari.
Va ser super, super bonito y con mucha energía, mucho color y mucho amor.
La cantant resident a Sant Cugat del Vallès i que està preparant un nou disc per als propers mesos oferirà una selecció del seu repertori per acompanyar l'obra de Ribas, una oportunitat a més per veure en acció el pintor Florestà, que assenyala que mai no pinta davant de la gent.
I amb aquesta proposta artística, musical i també solidària posem punt i final a aquest butlletí. Gràcies per la seva atenció. Bona tarda.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Podent ser un divendres normal, i històricament sent un divendres normal, hem convertit aquest divendres i en concret aquest cap de setmana, en alguns casos tota la setmana, en una mena de pressió constant perquè gastem diners. És una de les qüestions que tractarem avui al FAR. A la segona hora ens farem ressò de les moltes protestes que està havent per part d'entitats mediambientalistes que es queixen del que suposa aquesta campanya de compra compulsiva que des de fa ja setmanes estem vivint al nostre país d'una moda recent, de fa tot just 5-6 anys que va arribar aquí a Europa. Més enllà de tot això, és una moda interessada, perquè ens entenguem. Et proposen comprar-te un telèfon mòbil, no una rentadora, aquells que la necessitin. Et proposen que et canviïs la tele, no una nevera, aquells que la tinguin feta malbé. Seria bo que el Black Friday també s'utilitzés per a aquelles persones que estan en risc d'exclusió social o que viuen en una situació econòmica molt, molt justa, molt apurada. En lloc de rebaixar el preu dels televisors o dels ordinadors o de les tauletes o dels telèfons mòbils, estaria bé que rebaixéssim també el preu de les rentadores, de les neveres, dels braços d'aquests de 1, 2, 3 picadora Molinex i aquestes històries que moltes vegades... És que no em surt, com es diu allò? El Turmix de tota la vida. Com es deu dir allò? El Turmix, no? El Turmix de batre, no? El Turmix. Bueno, sí, allò. I allò també, que és molt... Que la mini-pimer. Ara, això. En Valverde m'ha ajudat, ha sortit al rescat. La mini-pimer. Doncs seria bo que baixessin el preu també d'aquestes coses, perquè són electrodomèstics necessaris, són electrodomèstics imprescindibles per les llars, també són electrodomèstics i molta gent no pot permetre's el luxe de comprar-los. Per tant, estem en un Black Friday estrany, en un Black Friday molt encarat a un únic tipus de consum i molt poc encarat al que realment la gent necessita. Avui vull fer un recordatori i un homenatge a la gent que ens escolta i que, com molts, no gaudirà o no viurà aquest Black Friday, no perquè no vulgui, sinó perquè no pot, perquè igual que ells, en som molts. I, en tot cas, quan passi avui, la setmana vinent, segur, haurem de seguir patint, com tots, i mirant de tirar endavant, com sempre. I aquí estarem per intentar donar-vos aquest alè, aquest missatge d'alè i d'optimisme de cara a les setmanes que venen, que seran complicades. Ben trobats, arrenquem. Són les 4 i 7 minuts. Darrer programa de la setmana. Som divendres. I, a més, darrer divendres d'aquest mes de novembre. Moltes coses per explicar. El primer que faig és reconèixer la feina i agrair-los la feina als companys, el David Valverde, en Juanjo López, a la Lluïsa Bartomeu, al Daniel Rodríguez, l'Ivan Fernández, la Cristina Cantal i la Isabel González. I a partir d'aquí ens posem en sopa.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
I avui posar-nos en solfa significa fer un cop d'ull a la previsió del temps i la previsió marítima d'un cap de setmana que comencem molt bé vol dir amb temperatures relativament altes i que sembla que l'acabarem amb algun ruixat i temperatures sensiblement més fredes. Però és evident que ningú ho sap millor que en Francesc Figuerola des del Servei de Catalunya. Francesc, molt bona tarda.
Hola, aquest cap de setmana la situació marítima vindrà dominada per un vent canviant i també per una progressiva alteració d'aquest estat del mar. Avui, divendres, el vent de component oest bufarà al sud de les Terres de l'Ebre, al sud del Camp de Tarragona, al llarg de tota la jornada. A la resta, un vent variable, però sobretot de component sud i est, que fa una mica alterar la situació marítima al litoral central, o perquè hi ha algun cop fort d'aquest vent de component est. De cara a demà, en conjunt, a tot el litoral s'imposarà el vent del sud. Inicialment el matí serà fluix, en general, fins i tot amb terral, però a mesura que avanci la jornada doncs anirà girant a component sud entre fluix moderat en cops forts a la meitat nord del litoral. Per tant, a la tarda, a tota la meitat nord del litoral, Barcelonès, Maresme, la Selva, Baix Empordà també, hi haurà maror. Atenció, doncs, a la tarda, aquells que surtin a navegar. I de cara a diumenge, el canvi de temps venia sobretot per increment de núvols i també per un canvi de vent. Al matí més aviat de component sud i a la tarda entrarà tramuntana, sobretot i mestral, a la costa nord i a la costa sud, respectivament, amb alguns cops forts que, evidentment, també tornaran a fer alterar la situació marítima. En quant a l'estat del cel, doncs, un conjunt tranquil de cara a demà, tot i que hi haurà núvols, no ens els trobarem de sobre, i sembla que hi haurà més núvols i fins i tot també alguna precipitació de cara a diumenge, sobretot al nord-est. Això és tot, doncs, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Doncs moltíssimes gràcies, Francesc, que estarem atents a aquesta previsió del temps i tant de bo s'acompleixi pel bé de tots. Fins dilluns.
Connectem amb l'actualitat.
I comencem donant un cop d'ull a l'actualitat del dia amb clau medioambientalista i sobretot amb bones notícies, que això sempre és bo. Sobreviu el 50% del corall vermell replantat aquest estiu a la zona protegida de les Illes Medes. Cristina.
Aquesta setmana s'està fent el seguiment d'aquest corall d'entre 30 i 50 anys replantat en aigües de l'Estartit. A l'estiu, un operatiu conjunt entre Mossos d'Esquadra, Inspecció de Pesca i Agents Rurals va recuperar 2 quilos de corall vermell en perill d'extinció que havien extret 3 furtius de manera il·legal de la zona de màxima protecció del Cap de Creus. Aquest corall hauria acabat assecant-se en un magatzem, però van decidir donar-li una segona vida i replantar-lo a les Illes Medes. Ara, 4 mesos després, l'equip encarregat, que compta amb biòlegs de l'Institut de Ciències del Mar, ha confirmat que la meitat del corall replantat ha sobreviscut. És la primera comprovació que es fa, però el grup de treball continuarà fent el seguiment per saber quin és el percentatge de supervivència d'aquesta espècie replantada.
Precisament del corall vermell i de la seva replantació en parlàvem aquesta setmana en conversa amb una dona de mar, la Cristina Linares, la biòloga marina. I, de fet, les expectatives són més elevades que aquest 50%.
Amb una espècie que hem treballat molt des de fa bastant de temps és amb el corall vermell, per exemple, perquè tenim, bueno, el corall vermell ha tingut el problema de la pesca il·legal i a través de col·laboracions amb els agents rurals hem pogut desenvolupar tècniques per tornar a trasplantar, o sigui, per tornar a plantar aquests coralls. I el que veiem és que en aquesta espècie, si es fa bé i tot va bé, tenim supervivències molt elevades, del 80%.
Doncs casualitats de la vida o bé informació que d'alguna manera anem seguint des del far. Cristina Linares el dimarts i avui aquesta bona notícia que ens porten des de les Illes Medes. Tant de bo se'n recuperi molt més. Gràcies, Cristina.
Gràcies.
I ens anem cap a la Sindicatura de Greuges perquè avui ha presentat l'informe sobre l'actuació policial durant els dies posteriors a la sentència del Tribunal Suprem. I en aquest informe afirma que hi va haver actuacions desproporcionades. Isabel González, bona tarda.
Molt bona tarda. Es tracta d'un informe on s'analitzen els dispositius policials que es van desplegar durant els dies post-sentència, concretament del 13 al 27 d'octubre, i els drets vulnerats durant aquelles jornades. En aquest s'explica que la majoria de manifestacions van ser pacífiques, tot i que en algunes, diuen, es va evidenciar una actitud hostil i violenta per part dels concentrats. Unes actuacions que requerien una reacció concreta d'aquestes forces de seguretat. Tanmateix, assenyala l'informe, algunes imatges aparegudes constaten que alguna d'aquestes actuacions policials van ser desproporcionades excedint-se a l'ús de la força. El síndic subratlla també que és inacceptable l'ús de pilotes de goma o també la tècnica del carrusel. Pel que fa a les detencions, el síndic afirma que es va aplicar un ús de la força excessiu i desproporcionat i fins i tot un tracte inadequat i intimidatori. Des de l'ENS es critica també la presència de brigades antiavalots que van encara sense identificar. L'informe conclou recomanant que s'investigui de manera rigorosa i imparcial les al·legacions d'accés de força i vulneració de drets i que aquestes infraccions i delictes comesos siguin sancionats adequadament. Demanen també que es reconsideri la situació de presó provisional de les persones que encara s'hi troben.
Si és que tothom ho veu, tothom ho diu i tothom ho està denunciant, menys qui ha exercit la força i, evidentment, el govern espanyol, que, mentretant, mira cap a una altra banda. És sorprenent. Gràcies, Isabel, que vagi bé. Fins ara. Els germans Roca cuinaran cranc blau del Delta de l'Ebre per al menú inaugural de la cimera del clima. Lluïsa.
Així és, el cranc blau formarà part del menú que degustaran els primers ministres, caps d'estat i de govern i el secretari general de les Nacions Unides en l'àpat de benvinguda per la cimera del clima que començarà dilluns que ve a Madrid. Els germans Roca seran els encarregats d'elaborar aquest menú que vol remoure consciències a través de productes de proximitat amb origen a Espanya i una cuina que respecta el petit productor. Sota el títol La Terra s'esgota, un menú per a prendre consciència, el menjar s'inicia en un pla que planteja el problema global de l'aigua. També n'hi ha un altre que són varietats invasives en una migració incontrolada. I amb l'exemple del clan blau del Delta de l'Ebre, posen sobre la taula la qüestió dels cultius i les espècies invasores que estan modificant els ecosistemes i la biodiversitat. Altres temàtiques que es tractaran al mateix menú en plat seran l'augment de la temperatura, el problema del consum de carn o bé el comerç just.
El Baix Penedès, Bellveí, ha triplicat en un mes el reciclatge amb un nou sistema de targetes magnètiques. Ivan.
Es tracta del primer municipi de la comarca que implanta un sistema de reciclatge intel·ligent. Després del primer mes de funcionament, tant l'Ajuntament com el Consell Comarcal i l'empresa de serveis mediambientals del Baix Penedès han valorat molt positivament el sistema. Si bé la taxa de reciclatge al municipi es situava fins ara per sota del 25%, en aquest últim mes s'ha disparat fins al 72%. Aquest sistema consisteix en repartir targetes magnètiques entre els veïns perquè puguin fer servir els contenidors d'orgànica i de rebuig. En aquest sentit, per exemple, els d'orgànica es poden obrir cada dia, mentre que els de rebuig només els dimecres i els diumenges. D'aquesta manera s'ha aconseguit reduir de 16.000 a 3.500 les tones de rebuig generades. L'alcalde de Bellveí, Gerard Colet, ha remarcat que aquest projecte pot ser una bona oportunitat per la comarca per arribar a les xifres del 50% de reciclatge que marca la Unió Europea pel proper 2020. De fet, també han avançat que ja tenen propostes d'altres municipis per implantar aquest projecte.
I acabem aquest repàs a l'actualitat marxant cap a Tarragona perquè les empreses d'autobusos i d'aparcaments municipals de la ciutat es fusionaran l'any vinent. Daniel.
És el primer pas que l'equip de govern tarragoní impulsa per la reorganització de les seves empreses municipals. La integració busca una major optimització de recursos i reduir despeses, això sí, sense tocar la plantilla de cap de les dues empreses públiques. De la unificació de l'empresa municipal de transports i la d'aparcaments en sorgirà una amb una nova denominació encara per determinar, però que s'intueix que podria ser Tarragona Mobilitat. Des del govern confien que l'any vinent ja es pugui completar tot aquest pas. L'oposició ha aplaudit la mesura per entendre que es gastarà menys en gerències i que es podran destinar aquests diners a la millora del servei.
Doncs és, sens dubte, una important iniciativa, una bona proposta que ha de millorar no només diguéssim, el funcionament de l'entitat i el servei, sinó també el funcionament envers els usuaris. No? Una mica l'objectiu deu acabar sent aquest.
Correcte, al final doncs també sí que hi ha una part administrativa al darrere per simplificar també l'administració, però també és veritat doncs per crear relacions entre els aparcaments municipals que tenen tarifes diàries molt atractives també amb l'ús de transport públic. Ja hi ha experiències en aquest sentit, però ara es vol interrelacionar tot directament des d'una única empresa matriu.
Doncs bona proposta, Daniel, que vagi bé. Fins després.
Fins ara.
El FAD. Produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local.
Aquesta setmana que ha de començar precisament la cimera de Xile a Madrid. Els hem preguntat als nens què pensen del canvi climàtic i fixeu-vos què ens han dit.
Un mar de nens.
Pues que el canvi climàtic afecta que els peixos es van al mar i llavors no podem menjar tant peixos i el mar pot arribar fins aquí i pot afectar a menjar menys coses i fer.
Alguns peixos es van del seu hàbitat perquè hi ha masses onades o alguna cosa.
que els animals es morin per la calor que fa com els ossos polars. I això es produeix per els plàstics que tirem a la platja.
I suposo que com l'aigua està més calenta, vindran les meduses i els peixos aniran. Que el canvi climàtic no només afecta el mar, també afecta el bosc i de més. També per la pluja àcida, que comencen a cremar-se els boscos i moltes coses més. Els animals se'n van del seu hàbitat, com he dit abans.
Que a l'Antàrtida s'està derritent per al canvi climàtic perquè hi ha molta calor.
Doncs aquestes són algunes de les opinions que hem anat recollint dels nens. Aquesta és la visió que ells tenen sobre el canvi climàtic i sobre el mar. Una bona manera de lluitar contra el canvi climàtic i una bona manera de garantir l'alimentació de tota la població del planeta és a través de l'aqüicultura. De fet, ahir en parlàvem amb membres de la FAO aquí mateix al programa. Aquest cap de setmana és el dia per reivindicar l'aqüicultura. Demà en concret és aquesta jornada, però a l'IRTA avui fan jornades de portes obertes, expliquen a la gent els avantatges i el futur d'aquesta manera de garantir l'aliment a tota la població. Saludem a Enric Gispert, que és cap del programa d'aqüicultura de l'IRTA. Enric, molt bona tarda i benvingut.
Hola, bona tarda.
Felicitats, no?, com a impulsor de l'aqüicultura, ja que és el vostre dia demà, doncs escolta'm, aprofitem també per felicitar-vos. El futur passa per l'aqüicultura, per garantir la proteïna de qualitat necessària perquè 9.000 milions de persones puguin menjar. La FAO diu que el mar és la solució.
Pues, evidentment, i tu ho acabes de dir perfectament. És a dir, el peix és una proteïna de qualitat i per poder vestir aquest increment de la població que esdevindrà en els propers anys, doncs només podem confiar en l'aqüicultura, perquè les pesques extractives, tal com les coneixem, ja han arribat al seu màxim de capacitat per produir-nos peix de qualitat, i si no som capaços de produir-lo amb granges de cultiu, doncs evidentment no podrem menjar el peix que estem acostumats a menjar, i com sabem, Catalunya és un bon consumidor de peix amb un elevat consum per càpita d'aquests tipus d'organismes aquàtics.
El problema és que l'aqüicultura sembla que es troba encara en una etapa molt inicial del seu desenvolupament. És a dir, té alguns reptes importants a resoldre en anys molt propers.
Bé, clar, no ens podem comparar a la indústria del porc o de la gallina o del vacú, que ja ens porten uns anys d'avantatge, i per tant anem una mica endarrerits amb això. I per tant, sí, hem d'anar mica en mica, passet a passet, doncs anar solventant aquests problemes i desafiaments. Per exemple, un és el de l'alimentació. Hem de produir uns pinsos que siguin molt eficients a l'hora d'alimentar els nostres peixos. I quan vull dir eficients, què vull dir? Doncs que quan donem un quilo de peix, doncs quan donem un quilo de pinso, doncs aquest quilo de pinso sigui transformat molt eficientment i quasi repercuteixi en un quilo de peix. De fet, amb la indústria del salmó, que és un peix que tots coneixem perquè en consumim regularment, doncs quasi estem dient d'un quilo, un quilo dos de pinso repercuteix en un quilo de peix. Amb el qual aquests animals són molt, molt eficients en transformar aquest aliment i també tenen una petjada ambiental molt més baixa que no quan estem produint doncs vacú, porc o gallina, per aquesta gran capacitat que tenen de transformar en proteïna que finalment nosaltres consumim. I això es deu bàsicament perquè els peixos són animals poiquiloterms, per tant no estan constantment regulant la temperatura del seu cos, sinó que s'adapten a la temperatura ambiental i viuen a l'aigua. I el fet de viure a l'aigua en un espai on no hi ha gravetat també els hi permet, doncs, estalviar energia i dedicar-la a créixer quan els animals terrestres doncs, la dediquen doncs, a aguantar-se i estar en el medi aeri.
Un altre...
Aquest seria un desafiament, però també tenim altres desafiaments, com pot ser la salut. És a dir, hem de gestionar molt bé les nostres instal·lacions de cultiu de peixos perquè els nostres animals no es posin malalts i no podem fer un ús indiscriminat d'antibiòtics. És a dir, hi ha, per part de l'Organització Mundial de la Salut, hi ha unes indicacions de que en tota la producció animal hem de reduir l'ús d'antibiòtics per evitar que es produeixin resistències antimicrobianes i, per tant, hem de buscar altres estratègies. I una, per exemple, seria l'alimentació dels nostres peixos amb dietes saludables i amb dietes funcionals que no només promoguin el creixement i la bona qualitat del producte, sinó també la seva salut i benestar.
Una altra qüestió, o dues qüestions, una per cada banda. Una va lligada a la mida de les piscifactories, és a dir, s'ha de trobar una mida que sigui suficientment gran com perquè sigui rentable, però que sigui suficientment petita com perquè no impacti en tot el seu entorn l'existència d'aquest equipament, això és el que ens deien, i jo afegeixo una campanya social, perquè el peix de piscifactoria, o quan se sap que un peix és de piscifactoria, sembla que tingui menys valor nutritiu. Al primer món li donem menys valor a aquest peix.
Bé, hem de tenir en compte que per la nostra societat el peix i el producte de referència de qualitat del peix és el que ve de la pesca extractiva, perquè durant moltes generacions i molts anys ens hem acostumat a menjar l'únic peix que trobàvem als mercats era el que venia de la pesca. Evidentment, amb els canvis de tendència i aquesta arribar al límit de les pesques que parlàvem abans, mm-hmm. aquest peix ha de venir de l'aqüicultura, i per tant hem d'acostumar el consumidor, com ja ha fet amb el pollastre, com ja ha fet amb el porc o amb la vedella, a menjar un peix de cultiu. Doncs que aquest peix de cultiu és igual o més sa que el peix salvatge. I per què? Doncs perquè nosaltres sabem el que li estem donant. Sabem com formulem aquests pinsos, sabem els ingredients que els hi formen part, i per tant podem controlar molt bé tot el procés d'engreix i garantir que aquell animal ha estat cultivat en unes bones condicions, té una bona salut i amb un bon aliment, i per tant fins i tot podem garantir que aquell producte d'aquicultura és igual o més sa que aquest producte salvatge que a vegades doncs aconseguim als mercats perquè ve de la pesca extractiva. I en relació al que deies abans, sí, de l'ús de les instal·lacions, evidentment, és a dir, l'aquicultura necessita desenvolupar-se sense entrar en conflicte amb altres activitats que es puguin donar a la costa. El turisme, la pesca, la protecció fins i tot del litoral, i per tant necessitem d'una governança i una legislació que ens permeti aquest creixement de l'aqüicultura sense entrar en aquest conflicte amb la societat. I per tant, doncs, ara hi ha estratègies que és en lloc d'estar a la costa, ens anem cap a terra. Hi ha instal·lacions d'engreix de peixos que es produeixen en terra amb sistemes de filtració de l'aigua molt eficients, o fins i tot en granges que es diuen offshore, sí, a partir de la tecnologia de plataformes petrolíferes que ens allunyem de la costa, amb la qual aquest impacte ambiental o visual que podríem tenir sobre la franja costanera doncs està molt, molt reduït, i per tant quasi no tenen cap impacte estètic sobre el litoral.
Enric, si et sembla, deixa'm aturar-me 3 minuts i després de dos minuts més i et deixo marxar. No pengis, sisplau, d'acord?
Vale.
Fins ara.
Molt bé.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
No, mai no sabràs de qui és la mà que mou els fils del decorat, els fils de tot plegat, tremolla universal. Sembla que hi ha algú, però es veu borrós, potser ningú, ningú no es mou, i es mouen sols, és misteriós. Un dimoni cec, un arquitecte, un advocat, potser un malalt del cel o la Mare de Déu, d'un Déu molt juganer. Sembla que hi ha algú, però no es veu clar, potser ningú no dirigeix aquesta orquestra delirant. Homes, bèsties, divinitats, esperits del més enllà, àtoms, plantes i minerals, les marees i els volcans, els planetes i asteroides, l'invisible vent solar,
Tinc un tap a les llunes i sols i les coses dels humans. Grans idees i pensaments i bellíssims sentiments. Imparables són les passions, totes les constel·lacions, ballant un gran ball de bastons.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Programa de l'IRTA, tot recordant que demà és el dia per reivindicar l'aqüicultura. Parlaven de les avantatges de l'evolució que ha de fer aquest tipus de granges de peixos. Aquests dies a l'IRTA esteu mostrant la feina i d'alguna manera animant a la gent a que conegui més sobre l'aqüicultura, no, Enric?
Doncs sí, aviam, part de la nostra feina no només és fer recerca, sinó també apropar la recerca que fem a la societat. I és important que la societat conegui, doncs, per què és important menjar peix de cultiu, quines són les seves propietats i com es fa aquest peix, i trencar una mica, doncs, alguns dogmes que hi ha sobre aquest tipus de producte. I a part de fer recerca, doncs, també fem disseminació i divulgació, i un d'aquests dies, doncs, és el dia d'avui, coincidint amb el dia de l'aqüicultura en àmbit nacional.
Avui estem referenciant l'aqüicultura. Aquesta setmana un col·laborador del programa em deia: si la gent sapigués que la majoria del salmó i del bacallà que mengem és d'aqüicultura, que els països del nord d'Europa en fan molt ús d'aquest tipus de producció, diu, probablement ens sorprendríem.
Pues és cert, però és que a més a mi m'agradaria quasi fer l'extensió parlant, per exemple, de la major part de llobarro o orada que mengem, o de llenguado o de turbot que trobem en els mercats i en les grans superfícies, també prové de l'aqüicultura. És a dir, no ens hem d'estranyar tant. És a dir, l'aqüicultura ha arribat a les nostres taules per quedar-se, i un fet el tenim claríssimament amb l'orada, el llobarro, el llenguado o el turbot que mengem normalment a la nostra cuina mediterrània. La major part d'aquests peixos es cultiven, també.
I, finalment, referenciar aquest sistema productiu com un sistema a l'abast de totes les economies, també la dels països en vies de desenvolupament, no? Perquè, clar, molt sovint generem noves tecnologies o nous sistemes de producció i, al final, acaben sent sistemes cars que monopolitzen els països rics i, com sempre, els més pobres acaben, doncs, amb aquesta dependència permanent i trista en la que molts països viuen, no? Aquesta permet també desenvolupar aquest tipus de producció en països pobres.
Doncs sí, de fet ho has dit molt bé i has posat quasi el dit a la llaga, no? Com s'ho dit comúment. És a dir, l'aqüicultura no només ha de servir per producció de peixos en gran quantitat o favorir que grans empreses, doncs, es desenvolupin econòmicament, sinó que també l'aqüicultura pot permetre que petits nuclis de població, nuclis familiars, petites cooperatives, doncs, puguin desenvolupar-se econòmicament. I, de fet, és molt molt senzill. És a dir, la tecnologia de l'aqüicultura no és massa complicada, només necessita una mica d'aigua, de bona qualitat, un aliment i una llavor, que pot ser un peix, pot ser un musclo, pot ser una ostra, i amb uns petits coneixements i una mica d'experiència, tots més o menys som capaços de fer créixer aquests animals i després, doncs, col·lectar-los i vendre'ls o fins i tot menjar-nos. O sigui, hi ha moltes parts del tercer món, doncs, és un dels únics, les úniques entrades econòmiques que tenen moltes famílies i moltes cooperatives. I, per tant, no ens hem d'oblidar que també no estem sols al món i que l'aqüicultura també pot ajudar a desenvolupar aquestes societats que no es troben tan desenvolupades com la nostra.
Enric, ha estat un plaer conversar amb tu aquesta tarda. En tot cas, bon dia de l'aqüicultura demà, i animem a la gent a que s'apropi a aquest sistema productiu i que comenci a interioritzar aquest concepte en la seva vida quotidiana. Fins la propera, que vagi molt bé.
Moltes gràcies, bona tarda.
Adéu. Però el mar es pot fer servir, es pot usar per produir aliments, es pot fer servir per gaudir del paisatge, es pot fer servir per refrescar-nos com fem a l'estiu, però també per desenvolupar activitat esportiva. I activitat esportiva de risc i fregant obertament, diguéssim, pertanyent al sector de l'aventura. D'això en volem parlar, i de fet volem parlar amb un regatista, navegant, aventurer, competidor, esportista i no sé quantes coses més. Ivan.
De risc i de nivell, perquè ara ja podem dir que en Pep Costa s'ha convertit, ara sí, en el regatista espanyol més jove en completar la Mini Transat, aquesta regata en solitari que creua l'Atlàntic en dues etapes, des de França fins a Les Palmes la primera, i la segona des de Les Palmes fins a Martinique en aigües del Mar Carib. De fet, hem estat seguint molt a prop aquesta regata, ja vam conèixer fa unes setmanes com havia anat la primera màniga. Avui, una setmana després de la seva arribada al Carib, volem saber com ha anat aquesta segona volta i quines són les sensacions del regatista del Club Nàutic Garraf, en Pep Costa. El saludem.
Pep Costa, què tal? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda. Moltes gràcies per haver-me convidat.
No, i a tu per atendre'ns, suposo, per compartir, vull pensar, la teva alegria i la teva satisfacció per com han anat les coses.
Sí, bueno, com podeu imaginar, estic extremadament content. És un somni fet realitat i la veritat és que ha sortit molt millor del que podia arribar a somiar, bàsicament, i estic molt orgullós del que he fet i de tothom que m'ha seguit i que m'ha apoyat en aquesta aventura, i la veritat és que estic molt content, sincerament.
Escolta, i ara que has fet les dues etapes, quina ha estat més complicada? O millor encara, amb quina et quedes?
Ah, em quedo amb la segona, la veritat, perquè, vulguis o no, és un oceà sense que creues, amb un barco molt, molt petit, i les condicions meteorològiques no són sempre fàcils. I la veritat és que ha sigut una bona prova personal, realment ha sigut un gran repte, ha sigut molt dur i sobretot han sigut uns quants dies. La veritat és que estar sol, incomunicat amb la naturalesa i al mig de l'oceà, amb un barco que va bastant ràpid i que tira bastant però que no deixa de ser molt petit, la veritat és que és una sensació bastant extrema, diguem-ne, la veritat, i em quedo amb aquesta, sí, ha sigut una experiència molt gran.
A priori, vist des de terra, té que ser més complicada la segona que la primera. És a dir, ha de ser més difícil navegar per l'Atlàntic cap al Mediterrani.
Sí, bueno, és diferent, la veritat. La primera etapa, el que passa és que era més curta, i també això, vulguis o no, fa bastant. L'altra etapa, l'Atlàntic, és bastant més llarga. I són més dies, i diguem-ne que és més complicada en el sentit que, home, si et passa alguna cosa, estàs molt al mig, i és un pensament una miqueta més difícil de portar, però bueno, també meteorològicament no és gaire fàcil, perquè ja que hi ha unes quantes coses difícils de negociar per fer una estratègia, i és que amb la poca comunicació que tenim i no, i amb el poc informació meteorològica que tenim al barco, es fa bastant difícil. Però bueno, les dues van ser bastant complicats, perquè la primera també va ser més curta, però en tenia també molt de vent i no va ser gens fàcil. Però bueno, sí.
Déu-n'hi-do per Finisterre, la primera volta. Recordo que vas haver de passar aquell front, va ser realment complicat. En tot cas, Pep, et volia comentar, perquè nosaltres hem pogut seguir la regata a través de les xarxes socials, i ens va sorprendre molt aquella primera decisió que prens després de la sortida d'anar cap al nord. Va ser una decisió que va sorprendre, de fet, a tothom. No sé si ens podries explicar una mica per què cap al nord.
Sí, bueno, més cap al nord, va ser cap a l'oest, però em vaig anar cap, diguem-ne, per al grup del nord. La gent normalment baixava més i jo em vaig quedar més a dalt, bàsicament perquè confiava moltíssim en la meva estratègia i confiava molt en que, després de seguir tantes regates com a l'Atlàntic durant tants anys, que soc petit, ja sempre hi ha un fenomen que es reprodueix molt, que és l'anxiore. I jo quan em vaig decantar per anar pel nord era perquè estava molt segur que després de l'anticicló podria agafar un canvi de vent molt important que em permetria baixar molt, molt bona direcció i velocitat i bon vent directament cap al Caribe. Llavors jo em vaig ja confiar molt i anava escoltant la meto que m'anaven enviant, i al saber que hi havia una dorsal després de l'anticicló em va donar ja del tot per decantar-me que aquella posició podia ser molt bona, perquè jo havia de provar una miqueta diferent per posar-me davant dels altres, perquè el meu barco a velocitat pura no hagués pogut quedar, diguem-ne, vuitè. Però tampoc pensava que podria quedar millor que el 15, però intentava fer la millor espesa que podia i vaig confiar molt en les condicions que creia que tenia. M'ho vaig estudiar molt, també tot l'any passat, totes les opcions que tenia, i em vaig decantar per aquesta, i sincerament ha sigut la millor opció que he fet.
De fet, vas poder remuntar moltes posicions. Això sí, al principi va ser una mica complicat. Et va agafar una forta tempesta que doncs, va fer que reduïssis velocitat, que perdessis unes quantes posicions. Sí que és veritat que després ho vas a remuntar, però al principi va ser difícil.
Clar, clar, sí, vull dir, tot el seu risc. Sí que és veritat que no pensava que la zona de tormentes m'agafés i a poc vent pensava que jo quedaria una miqueta més al nord, però finalment em va agafar perquè és molt difícil preveure el radi d'acció de les condicions meteorològiques perquè l'estat és supergran, llavors no pensava, no sabia si m'agafaria, sinó finalment a mi, el grup amb el que també estava, ens va agafar, però després sí que va venir els condicions realment millor del que pensava i tot. I llavors, bueno, jo tenia clar que hi havia que perdre per guanyar, era una aposta, diguem-ne, i és el que hi ha. Però bueno, em va deixar molt ben col·locat per tenir molt bon angle per després baixar directament sense parar fins a molt a prop del Caribe. Llavors allà va ser on realment va pagar l'estratègia. Jo sabia que perdria per després potencialment guanyar, però bueno, vull donar amb unes estratègies. Vaig al nord o vaig del sud o vaig del mig, on vulguis, sempre hi ha molta indecisió. Mai saps ben bé si pagar l'opció o si no pagarà. Però bueno, necessito que va pagar i estic orgullós de com ho vaig pensar, no?, i com ho vaig saber gestionar.
Fins al final, no?, que hi va haver aquella petita aturada, no?, en aquella zona, en aquell mar ple, una mica ple d'algues i que el vent no acabava de bufar.
Sí, no sé, la veritat és que sí, molt raro, ens hem quedat pràcticament tota la flota enganxats en una zona sense vent arribant a Martinica, les últimes 250-300 milles. La veritat és que va ser molt dur, perquè, ostres, perquè vens de fer una setmana anant molt ràpid, molt directe, amb molt de vent, treballant molt fort i tot això, perquè si es queda sense vent. És molt raro, sincerament no pensava que pogués no haver vent a l'Atlàntic, i més en el Carib, però bueno, va agafar i vaig intentar treure el millor rendiment que podia amb el poc vent. Vaig intentar treballar encara més, intentar estar més atent als canvis que podien haver, als núvols que em podia trobar, intentar aprofitar cada ocasió, i allà és que em va anar bé perquè al final vaig guanyar una altra posició i em vaig col·locar bé. Sí que és veritat que van ser tres dies tan durs, en el sentit que, home, és difícil veure que avances molt poc, llavors ja va haver que estar molt despert, vaig dormir poquet, però per intentar que Barcú mai acabés de parar-se, perquè feia molt, molt poc vent. Ja. Però bueno, veig que ara mirant el tracker veig que vaig fer una traça bastant recta i ja vaig retallar, o sigui que... Però bueno, és que ha anat molt bé, molt millor del que m'has imaginat.
I ara què? Perquè clar, quan un assoleix un bon resultat es planteja què vindrà al darrere o què vol seguir fent. Quin és el teu proper repte?
Doncs el meu proper repte... bueno, ara doncs, el 2020, diguem-ne, acabar la carrera. Però ja començo a preparar el meu següent repte i m'agradaria fer... Bueno, no sé ben bé exactament quin barco faré, però estic molt interessat pel Class 40, que és un barco més gran, que és un circuit ja professional. Fa moltes coves a l'Atlàntic, moltes regates i tot això, i és una bona base per preparar-me bé per poder afrontar entre uns anys regates ja de voltes al món i coses així. Llavors estic ja preparant això, preparant aquest salt i arribar el més preparat possible i per entrar a la categoria professional, diguem-ne, de la velocènica. Però bueno, s'ha de pensar tot bé, s'ha de prendre temps i per exposició si gran requereixen molta energia i fer-ho tranquil·lament, llavors ja a poc anem preparant això.
Per tant, la minitransat comença a ser història ja, o de fet ja?
Sí, bueno, aquesta és història ja, mai sé si tornaré o no, però m'he quedat molt més que satisfet amb aquesta minitransat. He après un munt, la minitransat és una regata superdura, però m'ha format com a regatista i com a persona un munt. Llavors em sento amb confiança per fer projectes encara més grans i rodar-me a la gent que m'apoya i que necessito per tirar endavant projectes grans. Llavors, bueno, ara això estic descansant, però bueno, l'any que ve queda acabar d'estudiar i preparar el projecte per intentar navegar ja el més ràpid possible i continuar les aventures i compartir-ho amb tothom, perquè veig que al final moltíssima gent ho segueix i moltíssima gent li agrada molt seguir això, i a mi em fa encara més feliç que a la gent li agradi. Llavors intentarem fer les coses encara millor possible i amb més regularitat.
Doncs escolta'm, estudia, que deia aquell, estudia, atreu-te la carrera i després seguim fent regates que realment ens fa il·lusió veure que esportistes de casa fan tan bon paper a nivell internacional. Pep, moltíssimes sí, gràcies, bona feina.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Que vagi bé, fins després, a reveure.
Adeu, gràcies, fins després.
Però el menú de regates, el menú de vela de l'Ivan avui no és senzill, sinó que és doble, no, Ivan?
Exacte, seguim parlant de vela perquè l'equip català de l'Àger està concentrat ara mateix preparant el campionat d'Espanya, un campionat que començarà dimecres vinent. Volem saber com s'estan preparant i quines són les sensacions pocs dies abans d'aquesta cita. Per parlar-ne, avui ens acompanya un dels entrenadors de l'equip català, Angelo Tabernero. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Y cuáles son las sensaciones?
Bueno, pues vamos con una expedición de 20 regatistas de diferentes clubs, Saló, Arenys de Mar, Vilanova, Masnou, y bueno, pues llevamos dos fines de semana haciendo una concentración aquí en Barcelona con todos los clubs que te menciono concentrados y las sensaciones son buenas, buenas.
Estos días, me comentabas, estáis concentrados en Barcelona, en el Barcelona International Sailing Center, estáis navegando, por tanto, en aguas de Barcelona. No sé si son muy diferentes las aguas de Barcelona al campo de regatas que os encontraréis en Melilla.
Pues posiblemente sean diferentes. Además, nunca las condiciones de viento de ola pueden ser tan diferentes de un día para otro que muchas veces puedes estar entrenando con unas ciertas condiciones y en un campeonato y encontrarte unas condiciones completamente diferentes. Uh-huh. Pero bueno, la idea de estos entrenos es buscar la intensidad que realmente vamos a tener en competición.
Porque, si no me equivoco, el campeonato, Angelo, se celebra en la bahía de Melilla. Por tanto, entiendo que son aguas más tranquilas, ¿no? Podríamos decir.
Exactamente. Si no debería ser ningún tipo de condición demasiado agresiva, obviamente, desde luego.
¿Y el viento qué papel juega en esta bahía? Porque en principio si son aguas más tranquilas, menos viento y, por lo tanto, un poco más de desesperación, ¿no? Podríamos decir.
Exactamente, lo normal sería viento un poquito más suave y quizá, bueno, con más facilidad para que haya cambios más inesperados. De todas formas, muchas veces en competición tienes condiciones de viento y ola completamente diferentes a lo que suele haber en este lugar.
En esos días estáis entrenando en aguas de Barcelona, ¿los entrenamientos cómo están yendo? De momento, ¿cómo ves a los regatistas?
Muy bien, están todos, bueno, pues preparando todo lo que es a nivel de material que no falle nada a la regata. Algunos están probando velas nuevas, material nuevo que tienen previsto utilizar allí. Estamos haciendo una parte de preparación física para llegar un poquito más a tope para la competición. Y en el entreno en el agua, pues más o menos están realizando entre 4 o 5 horas por día y lo que se busca pues son regatas cortas de mucha intensidad que sin darse cuenta ellos se vayan metiendo poco a poco en la intensidad que realmente se van a encontrar allí en la competición con más regatistas, obviamente. Aquí somos unos 20 los que estamos entrenando, allí en competición pueden ser quizás hasta unos 100, 150 tranquilamente.
Me decías que la lista de convocados la conforman una veintena de regatistas de diferentes clubes catalanes como Vilanova, Cambrils, Arenys de Mar, por decir algunos. En este caso, la convocatoria funciona de la misma manera que en el fútbol. ¿Se encarga el seleccionador de decidir quién va, quién no, en función de cómo ha ido la temporada?
Hay unas regatas a lo largo del año que son clasificatorias. Normalmente suele ser una por mes en diferentes sitios de Cataluña y hay un ranking establecido para estas regatas. Entonces los 20 primeros que están dentro del ranking son los que van directamente o los que tienen opción a ir al campeonato de España. No es una decisión de ningún tipo de entrenador.
No es decisión del seleccionador, no. Por lo tanto, mejor no. También, mejor podríamos decir.
Sí, desde luego.
Eso sí, hay regatistas que repiten en esta edición, como Paul Font de Arenys de Mar, Cristina Rusiñol, Paula Figueras, por decir también algunos. Supongo que estos regatistas, podríamos decir que ya han participado el Campeonato de España en otras ocasiones, ayudan mucho también a los que vienen nuevos.
Sí, por supuesto que ayudan, desde luego, porque, bueno, de cara a los entrenos que se hacen previos, pues ya ellos entrenan de la manera que creen o que saben que se van a esperar en dichos campeonatos, con lo cual ya tiran de la cuerda a los que se presentan por primera vez a campeonatos de este índole. De todas formas, ahora también tenemos ahora Melilla, en febrero vuelve a haber otra regata importante en Alicante y en marzo vuelve a haber lo que sería la Copa de España del año que viene en Canarias, con lo cual ya les viene bien esta regata ahora en Melilla de preparación a las importantes de principio de año del año que viene.
Es muy curioso porque cuando hablamos con regatistas aquí en el programa, muchos nos comentan, ¿no?, que estas regatas que aparecen a simple vista muy importantes, como es el Campeonato de España en Melilla, para muchos sirve de entrenamiento. Esto es curioso.
Sí, desde luego. Hay gente que, bueno, pues que por el tiempo que lleva en la clase, pues todavía entienden que no pueden estar en primeras posiciones, con lo cual ya aceptan que necesitan un poquito de rodaje en este tipo de regatas para pretender hacer resultados más importantes en regatas futuras. Aparte que tampoco puedes pretender en todas las regatas estar arriba del todo. Es normal que algunas te las tomes un poquito más de entero para que las regatas que realmente te interesan, pues poder cundir más.
Sin embargo, no sé si estarás de acuerdo, supongo que sí, el nivel del equipo catalán es muy alto, de hecho ya lo demostraron en la edición anterior, si no recuerdo mal, Ricard Castellví hizo un séptimo puesto, por lo tanto, muy bien el papel del equipo catalán. ¿El objetivo es superar el resultado de la edición anterior?
Sí, desde luego que sí, que ese es el objetivo. Lo pueden hacer, ellos lo saben y la verdad que sí, que sería el resultado correcto.
Y Ángelo, rivales directos que pueda tener el equipo catalán, supongo que las Islas Baleares, ¿no?, son siempre duros de roer.
Desde luego, las Islas Baleares son competencia directa, pero es lo que te digo, depende tanto de las condiciones que te vayas a encontrar, siempre que puede aparecer un competidor que en esas condiciones tiene un extra más que los demás y sacar la cabeza cuando menos te lo esperabas.
No nos olvidemos tampoco que es un campeonato, si no me equivoco, donde hay dos categorías, sub-16 y sub-18, por tanto estamos hablando de regatistas muy jóvenes.
Exactamente. Realmente son regatistas que vienen de prácticamente los sub-16 que vienen de dejar el Optimis, porque el Optimis es hasta los 15, con lo cual sí, son muy jovencitos.
Es un paso importante también en su carrera deportiva.
Muy importante, porque el salto del Optimis al Láser, aunque ellos estén navegando con una vela 4.7, que es la más pequeña que tiene esta embarcación, la diferencia es abismal.
En todo caso, mañana, si no me equivoco, seguís con los entrenamientos, los últimos entrenamientos antes de iros a Melilla. ¿Cuándo salís para allí?
Mira, ya tal como dices, mañana he pasado, entrenamos aquí en Barcelona como último día y el martes a primera hora de la mañana sale la expedición hacia allí.
¿Os dará tiempo de entrenar allí para conocer un poco el campo de regatas o vais directos a la prueba?
No, esa es la idea, navegar un día antes de las pruebas, sacar un poquito de conclusiones y al día siguiente competir.
Pues Ángelo Tabernero, entrenador del equipo catalán, muchísimas gracias por atendernos hoy en el programa. Que vayan muy bien los entrenamientos mañana y mucha suerte en el campeonato.
Muchísimas gracias.
Que vaya muy bien. Buenas tardes.
Gracias. Hasta luego.
Doncs gràcies a l'Ignacio Tabernero i a l'Ivan Fernández per haver-nos apropat aquesta informació de caràcter esportiu. Però no ens quedem aquí, Isabel, perquè el club de Mar Port Olímpic celebra el Nadal precisament aquest cap de setmana. L'avancen una mica, eh?
Exacte, ja ens avancem al Nadal. Home. I hi ha clubs i persones que tenen moltes ganes que ja arribi aquesta data i això es nota també en els esdeveniments esportius. Ara sí que és veritat que els esdeveniments oficials doncs ja comencen a escassejar i per això us portem unes regates doncs més de caràcter més solidari o de clubs que celebren doncs les seves pròpies proves. És un esdeveniment ja del tot tradicional. De fet, aquesta serà la seva 25 cinquena edició. Es farà dues proves, una demà dissabte i l'altra diumenge. La de diumenge, a més, sí que comptarà com a la prova de la Lliga 2019-2020. Aquesta és una prova per a la classe de creuers i el recorregut de cada un dels dies és de 5 a 10 milles.
Bueno, és a dir, poca cosa, 5 o 10 milles.
I ja tot amenitzat amb esmorzars que es faran abans, després el vermutillo i vinga.
I com que és regata de Nadal, doncs es pot anar vestit, equipat amb un barret de Papa Noel i fer aquestes coses que la gent...
Bueno, això ja ho has posat
ja,
tu,
posat
però...
Si la gent s'anima, no, mira, ho faci. Bueno, molt bé.
Si volen, endavant.
Endavant. Gràcies, eh? Fins ara.
Fins ara.
I també aquest cap de setmana se celebra la quinzena regata del solstici d'hivern a Palamós, també el dia 20, o entre el 20 i el 21, Cristina.
El Port Esportiu Marina Palamós i l'Escola Nàutica Medinyà organitzen demà aquesta regata de creuer que s'havia de fer dissabte passat, però que, degut a la meteorologia i el fort tonatge, doncs el comitè organitzador va decidir aplaçar-la una setmana. De moment hi ha inscrites 25 embarcacions provenents majoritàriament de Catalunya i Espanya, però també hi participaran regatistes amb bandera de Dinamarca, França, Itàlia i Suïssa.
I, de fet, al Baix Empordà ens hi quedem, perquè també es fa la penúltima regata Open de vela lleugera al Club Nàutic de l'Escala aquests dies.
Sí, sí, a l'Alt Empordà, però aquest diumenge 1 de desembre al Club Nàutic de l'Escala.
Al Baix Empordà.
Al Baix, al Baix.
Ah, no,
sí,
no.
Sí, que aquí
ui,
a l'Escala em peguen, eh?
Empordanesos, perdoneu, us he canviat de costat. A l'Alt Empordà, disculpeu.
Sí, en aquest cas és el diumenge, aquest 1 de desembre. El Club Nàutic L'Escala organitza la 17a regata social de vela lleugera d'aquesta temporada, que va començar el passat 8 d'abril. Fins a les 11 del matí es podrà fer el registre a l'oficina esportiva, posteriorment es farà la reunió de patrons i a les 12 del migdia començarà aquesta penúltima regata de l'any. La darrera trobada serà el proper 15 de desembre, quan es donaran a conèixer els guanyadors definitius de la temporada 2019.
De fet, aquí vosaltres a l'Empordà teniu molta regata social lligada, i no social, lligada a les festes de Nadal. La Christmas Race, per exemple, és una de les que ja s'esperen.
Sí, sí, a partir del 18 de desembre ja la tindrem també aquí, aquesta regata, doncs, que és mítica, a dia d'avui ja, i que bé, hi ha moltíssima i moltíssima participació.
Doncs escolta'm, serà qüestió d'anar preparant les eines per poder fer un bon paper en aquesta prova. Cristina...
I competiràs?
Jo?
I competiràs?
No, t'has begut l'enteniment, no. No, jo animo la gent a que ho faci. Jo necessito, si haig de competir, necessito la barca de salvament marítim darrere i només per mi, saps?
Socorro!
I, evidentment, un vaixell hiperassegurat, perquè no torna. És a dir, no tornarà el vaixell, saps? L'enfonsaré contra qualsevol roca, ja veuràs. Gràcies, Cristina. Que vagi bé.
Que vagi bé. Fins ara.
Jo les regates a casa amb escarpa, martell i per passar cables. Són les úniques. I lo malament que en queden, què voleu que us digui? Arribem així a les 5.
El far, el far.
Fins a un 30% de descompte en una trentena d'establiments de l'Escala. Vine i celebra el Black Friday de l'Escala i participa aquest cap de setmana en premis valorats en 500 euros. Ubet, comprant a l'Escala, guanyem tots.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Podria ser un...
infant que somia inventant de nou la vida. Has baixat un estel que sospira on més enllà de tots els estels. Has deixat una flor divertida i t'has trobat el massa juntat. El petit príncep enyorant-se viva, dansant espurnes d'un record. Voldria ser un xaval que s'hi pixa, estic cansat de treballar. Vols tornar al teu petit planeta, només els nens volen jugar. He plorat mirant les estrelles sense vergonya, no et vull deixar.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.